Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 3 de gener del 2024. Avui comencem el dia amb menys fred que ahir i amb alguns núvols. De fet, durant tot el dia es mantindrà el cel mig tapat i ara al matí s'esperen ruixats al Pla de Lleida. El vent de ponent es notarà al centre i al sud del país i les temperatures diurnes pujaran un parell de graus més que ahir. El Partit Popular va reunir-se amb Junts per Catalunya aquest estiu per explorar un pacte per fer president Alberto Núñez Feijó. És el titular d'avui de portada de La Vanguardia. Va ser a Barcelona, en un hotel cèntric, l'hotel Alma, i eren Albert Batet i Josep Rius per part de Junts i Daniel Cirera i un assessor de campanya de Feijó. Segons el diari, aquesta cita ha obert ara una relació de cortesia entre els dos partits. Avui, precisament, saludarem Daniel Cirera a partir de les 9. Aquí li preguntarem també pel possible pacte de Junts amb el PSC per entrar al govern a l'Ajuntament de Barcelona. El digital Tot Barcelona assegura que se n'estan ultimant els detalls i que s'està parlant de quins noms de Junts hi entrarien. El diari explica que Damià Calvet agafaria el relleu de Xavier Trias a l'Ajuntament. Aquest matí li demanarem que ens ho confirmi o ens ho desmenteixi a Xavier Trias, aquí també al Món RAC1. Seran temps de tertúlia amb Xavier Melero, Anna Gómez, Ferran Casas, Ramon Rovira i Tian Riba, que també trepitjarà l'ull de poll. Amb ells tornarem a abordar el debat sobre si pagar un ninot de Pedro Sánchez penjat d'una soga és o no delicte d'odi. Finalment, l'organitzador de la manifestació davant la seu de Ferraz la nit de Cap d'Any declara avui davant la policia. El Espanyol en dona el seu nom. És Antonio Martínez Vázquez, qui va registrar la campanya de micromecenatge per finançar l'acte. El Espanyol, per cert, també parla d'una noia que apareix en un dels vídeos fotent-li garrotades a aquest ninot de Pedro Sánchez, i realment els detalls que dona el digital són, bé, per sucar i pa com a mínim. Als esports, l'Agència Mundial Antidopatge exigeix canvis urgents a Espanya. Si no, amenaça d'obrir-li expedient. Tot això, recordem, a mig any dels Jocs Olímpics. Segons llegim el diari japonès, l'organisme no tolerarà retards indeguts en positius d'esportistes. Més coses. Pedri no té data de retorn de la lesió que es va fer abans de festes. Ho reconeix ell mateix en una entrevista amb Ibai Llanos i ja pràcticament no té cap opció d'arribar a la Supercopa la setmana que ve. I avui, a primera, a la Lliga, Real Madrid-Mallorca a un quart de vuit i un autèntic partidàs. Girona, Atlètic de Madrid a dos quarts de deu i, òbviament, en directe a RAC1. I a les 11, aquí al Món RAC1, parlarem de mites a l'hora de menjar i intentar tenir una dieta saludable, tenint en compte que aquesta és la Setmana Mundial de voler compensar els excessos dels àpats nadalencs. Per això us preguntem si practiqueu algun d'aquests mites o si voleu saber si algun remei té sentit o no. Per exemple, feu sucs detox per compensar? No sabeu si menjar fruita a la nit és bo o dolent? El dejuni intermitent realment és útil? Una copa de vi al dia és bona? Expliqueu-nos-ho o feu-nos les vostres consultes amb una nota de veu al WhatsApp del programa, al 669-1010, 669-1010, i us respondrà Julio Basulto. Ell és dietista, nutricionista i autor del llibre Come Mierda. Després, videojocs amb Albert García per saber quines novetats arriben aquest 2024 i amb el Ramon Bertolí. I al diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull a la matinada. I sintonia. No, va, doncs res, sense sintonia. Escolta, ja ho farem. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Hola, bon dia.
Mònica Usar, bon dia. És el Dalet, oi, això? Oriol, sí, és el Dalet. Ha començat l'any meravellosament bé, perquè el dia 1 ja es va penjar, ahir ja va fer un amago, i avui, que és 3, Mira, ja la tenim aquí. Espera, puja. Doncs res, alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Adrià?
Doncs sí, que el PP va explorar aquest estiu un pacte amb Junts en una reunió a Barcelona per fer president a Alberto Núñez Feijóo. Abans avui, La Vanguardia. Va ser una trobada el mes d'agost, poc després de les eleccions espanyoles del 23J i abans que els de Carles Puigdemont encetessin la seva negociació amb els socialistes, que finalment ha acabat amb la investidura de Pedro Sánchez. La reunió va tenir lloc a l'Hotel Alma i entre els interlocutors populars hi havia el regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, que aquest matí serà aquí al Món RAC1, mentre que per part de Junts, hi eren el president del grup parlamentari Albert Batet i el portaveu Jordi Rius. A la trobada no hi va haver avenços, però es va obrir un canal de comunicació que es conserva per si els dos partits decideixen recórrer-hi durant la legislatura. Els representants de Junts van explicar que percebien el PP com un partit més fiable que el PSOE i van deixar clar que buscaven una relació puntual que van definir, segons explica La Vanguardia, com de sexe i no d'amor. A més, van posar sobre la taula les mateixes condicions que després van reclamar al PSOE, entre les quals hi havia la negociació d'un referèndum i l'amnistia, però efectivament els populars es van negar a acceptar-ho.
Doncs com dèiem, avui a partir de les 9, a la tertúlia, Amanda Gómez, Ramon Rovira, Xavier Melero, Ferran Casas i Tian Riba, parlarem amb Daniel Cirera, aquí al Món RAC1, i li demanarem detalls i com va anar aquesta trobada a l'hotel Alma, aquest hotel cèntric del carrer Mallorca, a tocar en Passeig de Gràcia de Barcelona, perquè ens expliqui, si vol, alguns dels detalls d'aquella conversa amb Jordi Rius i Albert Batet. També li preguntarem per l'acord que estan ultimant Jaume Collboni i Xavier Trias per governar Barcelona.
Sí, els dos partits continuen negociant el programa de govern, l'organigrama i els pressupostos. Si s'arriba a un acord en tots aquests temes, es podria donar per tancat el pacte que donaria estabilitat a Collboni perquè tindria majoria absoluta al ple municipal. Dins les negociacions també s'estaria parlant dels noms de Trias per Barcelona que s'incorporarien al govern dels socialistes. Segons explica el Tot Barcelona, el digital, qui podria agafar el relleu de Trias com a líder de Junts dins l'Ajuntament seria Damià Calvet. L'exconseller i expresident del Port de Barcelona seria el nou primer tinent d'alcalde de Jaume Collboni. També tindrien responsabilitats Neus Munté, Jordi Martí i Galbís i Victòria Alsina. Recordem que Trias va ser el candidat més votat a l'Ajuntament de Barcelona en les eleccions del 28 de maig, però tot i que va obtenir 11 regidors, va veure com Collboni li pispava la vara d'alcalde per un pacte d'última hora amb el Partit Popular.
A quarts de 10, després de Daniel Cirera, després de parlar una estona amb els tertulians, Xavier Trias també passarà pels micròfons del Món RAC1 per explicar-nos els avenços d'aquest possible pacte del qual n'informa el Top Barcelona. Són les 6 i 7 del matí, Adrià, més coses. Avui declararà davant la policia l'organitzador de les campanades ultres davant la seu del PSOE, Ferraz.
Estava previst que ho fes ahir, però al final es va ajornar la vista. L'home és Antonio Martínez Vázquez, que segons el digital de l'Espanyol va ser l'encarregat de recaptar fons per poder celebrar aquesta festa de cap d'any. La polèmica gira al voltant de la destrossa i els cops de bastó a una figura de cartró que simulava Pedro Sánchez. El PSOE està revisant els vídeos i les càmeres de seguretat abans de decidir si denuncia el cas per delicte d'odi. Avui també l'Espanyol parla amb una de les manifestants que va colpejar aquest ninot. Es diu Marina Serén. Assegura que ella va clavar cops de bastó a una pinyata i no a Pedro Sánchez i que no tenia cap altra intenció que més que trencar el ninot per agafar les llaminadures que hi havia a dins. Per tant, considera que no se la pot acusar de delicte d'odi. El digital també explica que la jove de 23 anys assegura que és mèdium, que ha tingut dues regressions espirituals al Tercer Reich, que s'ha encarnat en un general de l'SSS i que ha rebut visites de famílies estel·lars extraterrestres.
Bueno, no és ben bé, és ben bé que ho té tot. No hi falta de res. Vull dir, és una vida interessant està tenint, segur, sens dubte. A veure, l'Agència Mundial Antidopatge, atenció a això, investiga Espanya i li exigeix respostes urgents després d'identificar casos de positius amagats.
Sí, l'Agència Mundial no es refia de la transparència del seu homòleg espanyol i li ha donat 3 mesos perquè corregeixi la seva mala praxi. Segons llegim a diversos mitjans, l'Agència Espanyola Antidopatge ha arribat a amagar casos de dopatge utilitzant tripijocs de tota mena. Per exemple, hauria fet caducar expressament positius, notificant els atletes implicats fora de temps perquè el cas precedís. També hi ha vegades que hauria ignorat directament els casos, però la manera més cridanera de fer-los passar un segon pla és la de prescriure substàncies prohibides a atletes per suposats usos terapèutiques, però amb caràcter retroactiu, és a dir, un cop amb els positius ja identificats. Si no hi ha reacció, l'Agència Antidopatge Mundial amenaça d'obrir un expedient i tot plegat quan queda mig any perquè arrenquin els Jocs Olímpics de París.
És important aquesta dada que ara dona el Pedrol. Estem parlant de tot això, de tots aquests casos que a cada qual més grotesc. Insistim, aquesta alerta l'emet l'Agència Mundial d'Antidopatge, l'Agència Espanyola Antidopatge. I aquest element queda mig any perquè arrenquin els Jocs Olímpics de París i l'Agència Mundial Antidopatge ha deixat molt clar que serà tan contundent com calgui, vull dir que no aniran fent concessions. A veure, Mònica, ja han passat 24 hores des d'ahir, per tant estem 24 hores més a prop del dia de la cavalcada de Reis.
Sí.
Encara amb amenaça de pluja?
Sí, encara.
Vaja. Sí.
A veure, no serà una situació de pluja general, sinó que el gruix de pluja arriba sobretot la nit de dijous a divendres, que serà quan escombrarà pràcticament tot el país, amb més força, sobretot punts de la costa i del prelitoral. Després, durant les hores centrals del dia, aquests ruixats podríem dir que seran més dispersos, i a partir de mitja tarda i vespre es tornaria a animar. On s'espera més pluja? Sobretot punts del Pirineu, Catalunya Central, al voltant del Massís dels Ports, també costa i prelitoral de Barcelona, i ja et dic, s'animaria més com més tard sigui. És a dir, si ara em vaig a jugar alguna cosa, et diré que és més probable que plogui a les 8 del vespre que no passes a les 5 de la tarda. Per tant, la cosa aniria empitjorant a mesura que anés avançant la tarda, i començaríem segurament les cavalcades sense aigua, però després començaria a ploure.
La gent acumulada als primers trams de...
allà, i després al final els Reis sols anant cap a repartir els regals. Doncs pinta així. Per tant, de moment és veritat que costa molt dir exactament on i com serà, perquè els ruixats de tarda es veuen molt dispersos, però de moment jo recomanaria a la gent que es posi al cap a agafar el paraigua per anar a veure els Reis, i sobretot comarques del sud i de l'Empordà, alerta amb les ventades, perquè en aquestes zones no s'espera tanta aigua, però sí que bufarà el vent amb força.
En tot cas, queda tot avui, queda tot demà, i
mira,
queda bona part de divendres, que ho anirem seguint aquí a
Sí, avui i demà de moment més tranquil·litat. Sí que amb força núvols, avui alguns ruixats cap al Pla de Lleida, i ha pujat la temperatura, avui no toca abrigar-se tant abans de sortir de casa, tenim 13 graus, per exemple, a Barcelona, n'hi ha 9 a Tarragona, 3 a Lleida, 5 a Girona, 0 a la Seu d'Urgell o 9 a Cervera.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
I precisament, ara que parlem de pluges, però en aquest cas és la falta de pluges, Adrià, 3 de cada 4 municipis catalans han demanat acollir-se a les subvencions per reparar fuites d'aigua.
Sí, són dades que ha avançat a RAC1. Es tracta de les ajudes que va obrir la Generalitat davant l'emergència per la sequera que afecta tot el país. El govern, de moment, ho està revisant. Les han demanat atenció 719 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. Això després que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, haguem tancat també un dels anys amb més pluja de la història. La precipitació anual s'ha situat entre el 50 i el 70% respecte a allò que és habitual, i a més el 2023 també ha estat el segon any més càlid de la història des que es tenen registres. Les temperatures només han quedat per sota de les del 2022.
I un altre dels grans temes d'aquests dies, la grip. Els contagis a Catalunya ja superen el pic de l'any passat.
Ara mateix ja hi ha 153 casos per cada 100.000 habitants, són 24 més que ara fa una setmana. La xifra, però, encara és lluny dels nivells que hi havia abans del coronavirus. Els anys anteriors a la pandèmia, el pic de casos de grip se situava al voltant dels 400 per cada 100.000 habitants, gairebé el triple que l'actual. Tot i això, el Departament de Salut espera que els contagis encara pugin uns dies més, tenint en compte que entre la població menor de 4 anys és on hi ha més incidència del virus. Ara mateix un 45% dels contagis de virus respiratoris ja són de grip, i pel que fa al Covid, les últimes dades de salut indiquen un estancament, tot i que els casos als hospitals encara continuen creixent.
Mira, aquí ara mateix som 4 persones dins l'estudi, 2 persones a l'altra banda del vidre, a la peixera, per tant, 7 persones, 2 porten mascareta. La Mònica i l'Oriol Montfort, el tècnic del Món a RAC1. Vull recordar que la setmana passada aquí al Món a RAC1 vam parlar amb el doctor Guerri, i ell ens va dir que aquesta grip ens costa tant treure'ns-la del damunt perquè el nostre cos ha oblidat en certa manera com combatre-la, perquè veníem d'anys en què el virus predominant era el coronavirus. Ara ha tornat la grip, i ens hem oblidat en certa manera com combatre-la, i per tant hi anem caient, i quan hi caiem triguem molt en treure'ns la del damunt, i per això ara mateix estem amb aquestes xifres que repassava la Diada, contagis de grip que ja han superat el pic de l'any passat. Però en tot cas, com tot sempre, tot passa. Queda un minutet per arribar a un quart de set del matí amb la Mònica de fons afegint-hi efecte sonor, que queda perfecte. Una altra cosa també, més coses, Adrià, que les denúncies per discriminació a Catalunya s'han duplicat en el darrer any.
Sí, ho ha avançat aquesta nit el 9C de RAC1. Fins a finals de novembre s'havien registrat a Catalunya gairebé 250 denúncies. Això és pràcticament el doble del 2022, que va tancar amb 127 denúncies registrades pel Departament d'Igualtat i Feminismes. Es tracta de casos de racisme o discriminació per motius polítics o religiosos, pel seu aspecte físic o per LGTBI-fòbia. De fet, l'Observatori contra l'Homofòbia assegura que els atacs homòfobs i transfobs del 2023 van augmentar un 27% en comparació amb el 2022, i el col·lectiu que més ho va patir és el gai, seguit de les dones trans.
La policia investiga aquest cas terrible del nadó abandonat en una paperera a la Bisbal d'Empordà.
Un escombraire que feia la ronda habitual el va trobar mort ahir al matí, un cas que recorda el de fa un any al barri de Sants de Barcelona, quan es va deixar un nadó dins d'una bossa d'esport. En aquell cas va sobreviure, sigui com sigui, però tots aquests són episodis que cada cop són menys freqüents, i és que les mares tenen moltes opcions, fins i tot per renunciar al fill abans d'abandonar-lo. Ho ha explicat al 9C de RAC1 aquesta nit la directora general d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat, Esther Cabanes.
Normalment això ja no passa. Avui en dia, quan una persona queda embarassada i no es pot fer càrrec del seu fill, hi ha molts de mitjans per a poder ajudar les mares, i a més hi ha la renúncia legal. Tu pots renunciar a un nadó i no tindre cap vinculació, i no... que ningú t'hagi de buscar mai. Vull dir, si és per motius econòmics o per motius de suport, també tenim mesures per a poder ajudar les mares a tirar endavant en aquestes criatures. Cada dia és menys habitual que això passi.
En el cas de Sants, la policia va tancar la investigació fa poc, sense novetats sobre qui va abandonar aquest nadó.
Passa un minut d'un quart de set del matí. El Japó continua patint les conseqüències d'un inici d'any absolutament tràgic després del terratrèmol del primer dia de l'any.
Sí, un sisme que continua provocant noves rèpliques. L'última, de magnitud 5,5, ha estat aquesta mateixa matinada a les 2 hores catalana. Ha estat al mateix lloc que el terratrèmol del dilluns, que hores d'ara ja ha provocat almenys 64 morts. Les autoritats nipones alerten que la xifra de víctimes encara podria enfilar-se més, perquè hi ha centenars de persones desaparegudes. I per acabar-ho d'adobar, ahir un avió de la Guàrdia Costanera que s'enlairava per portar subministraments a les zones més afectades pel terratrèmol va xocar amb un altre avió, deixant 5 morts a l'aeroport de Tòquio. L'incident, a banda de les víctimes mortals, també va obligar a evacuar prop de 400 passatgers.
I atenció a això, perquè es confirma la dinàmica dels últims anys. Cada any que va passant, les dades van empitjorant, i aquest 2023 ha estat l'any de menys consum de tota la història de televisió.
Sí, segons l'informe de la consultora Queca, l'any passat cada espanyol va veure de mitjana 174 minuts de televisió al dia. Això són 10 minuts menys que l'any anterior, i és la xifra més baixa comptabilitzada des del 1992. Tot i això, continuen sent molts els minuts de consum de televisió, gairebé 3 hores diàries. A més, segons l'informe de la consultora audiovisual, aquest any destaca un descens important d'una franja d'edat concreta, que són els espectadors d'edats compreses entre els 25 i els 44 anys. Concretament, han baixat 13 minuts de consum de televisió.
I tot i que avui no és divendres, avui és dimecres, però és dia d'estrenes a les sales de cinema. A les cartelleres ja ha arribat la pel·lícula italiana Yo Capitán, de Matteo Garrone. És un drama ambientat a l'Àfrica que explica la història de dos cosins que abandonen Dakar per anar a Europa. Itàlia la va triar pels Oscars i és una de les 15 preseleccionades per optar a millor pel·lícula internacional. I avui també s'estrena la comèdia dramàtica Los que se quedan. El protagonista de la pel·lícula és un professor d'un prestigiós col·legi americà, interpretat per Paul Giamatti, que es veu obligat a quedar-se al campus durant les vacances de Nadal per cuidar uns estudiants que no tenen on anar. 6:18. Pedrol, pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa aquesta nit i matinada?
Doncs sí, que Pedri reconeix que no sap quan tornarà a jugar després de lesionar-se abans de Nadal. En el seu moment el Barça va ser prudent i va dir que només s'havia fet una petita lesió muscular, però la realitat és que el canari té molt complicat jugar a la Supercopa d'Espanya la setmana que ve a l'Aràbia Saudita. Pedri no és gens optimista en una entrevista amb l'streamer Ibai Llanos.
És una putada. Tu dia a dia passa de ser con el grupo... estar solo en un fisio, pasa como a estar un poco olvidado, por así decirlo. No lo sé, no tengo tampoco fecha marcada, pero bueno, pero pronto estará ahí.
Això sí, Pedri admet que per evitar més lesions ha canviat la seva dieta i les seves rutines. D'entrada assegura que fa pilates perquè li va recomanar Carles Puyol i que utilitza una cambra hiperbàrica per millorar el seu rendiment.
Vitor Roque ja té dorsal, però encara no està inscrit i és dubte pel partit de demà al Camp de les Palmes.
El davanter brasiler lluirà el 19 i porta entrenant-se des de divendres passat, però encara no apareix al registre de la Lliga i, per tant, ara com ara no podria jugar l'últim partit de la primera volta. Per la seva banda, avui els dos primers classificats es juguen a acabar la primera volta com a campions d'hivern. Primer, el Madrid rep el Mallorca a 7:15 del vespre i més tard a 9:45 de la nit. El partidàs, el Girona i l'Atlètic de Madrid s'enfronten a Montilivi, un gran partit de la jornada que seguirem evidentment en directe aquí a RAC1 i que també es podrà veure a Movistar la Liga TV. Tant el Madrid com el Girona tenen 45 punts, però els blancs van per davant gràcies a la diferència de gols.
Que bé s'hi posa aquest Girona Atlètic de Madrid avui. Llàstima que sigui a 9:45 de la nit pels que demà treballem, però és sens dubte un autèntic partidàs que ve molt de gust i després de més després d'aquests dies en què no hem tingut futbol. Alguna cosa més, Albert?
Sí, que en bàsquet, avui a les 9 del vespre, el Barça, més en hores baixes de la temporada, rep al Madrid, l'equip més en forma de tota Europa. El partit es juga al Palau Blaugrana i el podreu seguir en directe a RAC1 just abans i també coincidint amb el Girona Atlètic de Madrid.
El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
6:20. Hombre.
Hola, bon dia.
Bon any, eh?
Bon any.
Ramon Bartolí.
És que ahir vaig fer festa i llavors ja. Encara no ens havíem vist.
Clar.
Bon any a tothom.
Bon any, Ramon, què tal?
Hola, macos.
Estàs bé?
Sí, molt bé.
Vas descansar ahir?
Sí, vaig a descansar. El que passa és que vaig anar a dormir tard, com sempre. Sempre es fa tard. Ara que et despistes i després de 3-4 dies, doncs perds una mica l'horari. Però bueno, no passa res.
Va anar bé el cap d'any?
Molt bé, sí, vaig a Andorra.
Oh!
Sí, al país dels Pirineus. Sí. A mi és que m'agrada molt la muntanya, per tant, vaig estar-hi molt bé. Tampoc va fer un temps no advers, diguéssim. Sol, feia fred a les nits, però no era excessiu tampoc. Amb el que, molt bé, la veritat.
Escolta'm una cosa, Ramon, volia preguntar...
Tu vas treballar?
Sí, jo vaig treballar. Sí, ho sé. Ho vaig notar quan va sonar el despertador.
Què m'anaves a preguntar, rei?
Anava a preguntar, tu que ets una persona que et cuides.
Ara. Sí.
Què te'l menges, tu?
Aquests dies molt malament, però en general bé.
Sí. T'ha agafat una mica la pressió aquesta,
sí,
que ja pràcticament hem superat aquests àpats infinits d'aquests dies, de dir... m'hi he de posar ja, hi hem de posar ordre,
sí, evident,
ja podem tornar a menjar bé.
Evident,
i com
evident.
És ràpid millor.
Sí, el que passa és que queda Reis encara pel mig, llavors, però en aquests 3 dies entremig s'intentarà fer el millor possible.
És que avui, a partir de les 11, aquí al Món a RAC1, vindrà i podrem parlar una estona amb el Julio Basulto. Ell és dietista, nutricionista i autor d'un llibre que es diu Come Mierda, que ja t'indica una miqueta de què va. I de què parla. I precisament li volem traslladar una mica aquests mites, aquestes falses creences, aquestes fórmules màgiques que aquests dies, o bé el nostre cunyat, o bé ho hem vist a Instagram o TikTok, o bé ens ha sortit algun anunci que ens prometen miracles i que ens prometen que tornarem al nostre pes ideal i que ens aprimarem rapidíssim i tal, bla, bla, sobretot l'important és rapidíssim, i li preguntarem exactament què hi ha de cert, què no hi ha de cert i sobretot com ho hem de fer si volem recuperar una miqueta de normalitat després d'aquests dies.
Doncs em sembla fantàstic.
Sí. I volem... A banda...
A mi m'agraden molt aquests temes.
Estan molt bé aquests temes.
S'ha de cuidar.
Claro, perquè és informació de servei per la gent.
Sí, clar. Sí.
I volem que la gent ens traslladi els seus dubtes. Llavors, hem ja activat el nostre WhatsApp, el WhatsApp del Món a RAC1, 669-10-10-10, 669-10-10-10, perquè la gent ens enviï notes de veu o per missatge de text ens traslladi dubtes. De dir, escolta, jo aquest suc verd que em prenc cada matí que em van dir que era meravellós i que no tindria refredats, realment me'n puc fiar o no me'n puc fiar? Exacte. El suplement aquest vitamínic i tal em permet poder-me atiborrar-me croissants al cap de setmana? Bueno, ja ho veurem.
Depèn.
Sí, això ens ho dirà el Julio Basulto.
Molt bé, doncs estarem atents.
Sí.
Sí.
Gràcies, Ramon, que estiguis atent del programa al que treballes. Bueno, va, són
especialment atents, volia dir.
Què has de tirar?
No, perquè, a veure, la gent tampoc té la culpa de que jo hi fes festa i he pensat que seria molt oportú recordar quin és el tall guanyador del mes de desembre de divendres passat, el Pleistocè. Les sensacions del Jordi Basté en arrencar el sorteig de la grossa de Nadal.
Comença la comença, quinta arena.
Ojo, ara sí, 9 i 8 minuts, silenci, 9 i 8 minuts. Comença la loteria RAC1.
Tinc la sensació que sortiré aviat aquest any.
A ver, què passa?
Noi, que avorrit això, Armenteres. Tu creus que en algun moment, que pràcticament dues hores després, no he sortit ni cap quart, ni cap tercer, ni el segon, ni el primer?
Inèdit. Això és inèdit total.
Repeteixo, 2:20, portem i han sortit, van els premis menors, però és que la resta no tenim ni el tercer, ni el segon, ni la grossa. Són les 12 del migdia, la gran notícia aquesta hora és que no han sortit cap dels grans premis, ni el primer ni el segon. Tinc la sensació que sortiré aviat aquest any.
És que el tall era molt bo.
Sí. Jo t'he de dir que tinc la sensació que he escoltat el tall 850 cops.
Sí,
però és que és molt bo.
Sí, només has sentit 3 vegades, em sembla.
Ah.
A no ser que l'hagis posat tu al dalet, allò... Saps?
Sí, perquè repetir, està molt que me l'escolto.
Clar, és que està molt ben editat, faig una feina increïble.
Sí, sí, sí.
Jo en sé molt, cada dia més.
Cada dia més.
Sí,
sí, sí, 25. A veure, avui és l'aniversari de la Maya, exconcursant d'Operación Triunfo, una grandíssima compositora i música, i ahir remenant vaig trobar, em van fer arribar una cançó que em van dir, hosti, és diferent. La Maya té una Nadala amb la Samantha Hudson, és una miqueta diferent del que acostumem a tirar, però crec que pot estar bé escoltar-la i sona així.
Empiezo a estar harta de remar y remar, sabiendo que este río no conduce a ningún mar. Solo veo a gente que se va a trabajar para luego ahogar sus penas en algún triste bar.
Esto no debería ser la vida.
Estalviar for you, estalvia triant 3x2 en més de 3.500 productes. Com en el d'Anacol 100 grams, pack de 6. Si en compres 2, el tercer et surt gratis. Fins al 15 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Punès. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial. Molt aviat a la plataforma 3CAT.
Estimats Reis Mags, a Lidl totes les joguines amb un 30% de descompte. Sí, sí, des d'aquest dimarts, amb l'app Lidl Plus, totes les joguines amb un 30% de descompte a la botiga. A què espereu per descarregar-vos l'app? Lidl, marca la diferència.
Una pregunta. Fins quan podem dir bon any? La nit de Cap d'Any, evidentment. I fins i tot per Reis. Però dir bon any a finals de gener és forçar-ho molt? I al febrer? Està fora de lloc? Doncs no, perquè al cap i a la fi, desitjar un bon any hauria d'estar permès sempre. 6 de gener, sorteig del Niño de Loteria Nacional amb 770 milions en premis. Comencem l'any amb tota la il·lusió del món. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Comença l'any amb un 10. Vine a IKEA del 2 al 4 de gener i per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses, emporta't un 10% de descompte en qualsevol producte en compres superiors a 100 euros. Promoció vàlida a la botiga i a les compres en línia.
Tu. Sí, tu. ¿Conoces el Samsung Galaxy Z Flip 5? Un smartphone que entra en tu bolsillo y te permite personalizar su pantalla exterior, así como contestar mensajes sin desplegarlo. No lo pienses más. Consíguelo ya desde 999 euros y llévate un Galaxy Watch 6 de regalo. Libera tu lado flexible. Consulta condiciones en samsung.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
En punt dos quarts de set del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Ana Salvador, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que el PP va explorar aquest estiu un pacte amb Junts per fer president Alberto Núñez Feijóo.
Segons avança avui La Vanguardia, el president i el portaveu de Junts, Albert Batet i Josep Rius, es van reunir a Barcelona poc després de les eleccions, el 23 de juliol. A la trobada, els interlocutors de Junts van explicar que percebien el PP com un partit més fiable que el PSOE.
Xavier Trias i Jaume Collboni ultimen un acord per governar la capital catalana.
Els dos partits continuen negociant el programa de govern, l'organigrama i els pressupostos. Segons informa el Tot Barcelona, tot apunta que el pacte es podria segellar en qüestió de setmanes quan s'acabin de tancar aquests punts.
I avui declararà davant la policia l'organitzador de les campanades ultres davant la seu del PSOE a Madrid.
Ho havia de fer ahir, però finalment la declaració es va ajornar fins avui. L'home va ser l'encarregat de recaptar fons per poder fer la concentració per Cap d'Any, una manifestació que en les últimes hores s'ha convertit en un intercanvi de retrets entre els socialistes i la dreta espanyola.
L'Agència Mundial Antidopatge investiga Espanya i li exigeix canvis urgents després d'identificar casos de positius amagats.
L'Agència Mundial ja no es refia de la transparència del seu homòleg espanyol i li ha donat 3 mesos perquè corregeixi la seva mala praxi, si no amenaça d'obrir-li un expedient quan queda mig any perquè arrenquin els Jocs Olímpics de París.
3 de cada 4 municipis catalans han demanat acollir-se a les subvencions per reparar o millorar el subministrament d'aigua.
Es tracta de les ajudes que va obrir la Generalitat davant de l'emergència per la sequera. Les han demanat 719 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. Molts d'ells són pobles de menys de 5.000 habitants.
Els contagis de grip ja superen el pic de l'any passat.
Ara mateix ja hi ha 153 casos per cada 100.000 habitants. Són 24 més que els que hi havia ara fa una setmana. Tot i això, la taxa de contagis encara està lluny dels nivells que hi havia abans del coronavirus.
Les denúncies per discriminació a Catalunya s'han duplicat en el darrer any.
Fins a finals del novembre del 2023 ja s'havien presentat gairebé 250 denúncies, mentre que l'any anterior van ser 127. Es tracta de casos de racisme, LGTBI-fòbia o de discriminació per motius polítics o religiosos.
Al Japó ja hi ha 64 morts pel terratrèmol que va sacsejar el país el dia 1 de gener.
A més, continuen havent-hi noves rèpliques. L'última, de magnitud 5,5, ha estat aquesta matinada. Per altra banda, ahir un xoc d'avions a un aeroport del Japó va deixar 5 morts.
A la resta dels esports, el retorn de Pedri no té data, Pedrol.
El migcampista del Barça ha dit a l'streamer Ibai Llanos que no sap quan reapareixerà després de lesionar-se abans de Nadal. El canari té molt complicat jugar a la Supercopa d'Espanya la setmana vinent. I avui el Real Madrid i el Girona es juguen a acabar campions d'hivern. El Madrid rep el Mallorca un quart de 8 del vespre i el Girona juga a casa contra l'Atlètic de Madrid a 2:15 i en directe a RAC1.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui comencem el dia amb menys fred que ahir.
Sí, han pujat les temperatures i al migdia també notarem que pugen un parell de graus aquests termòmetres, per tant l'ambient serà més suau que aquests últims dies. Tot plegat amb un cel mig ennuvolat i ara al matí amb alguns ruixats en punts del Pla de Lleida i vent de ponent que bufarà sobretot al centre i al sud del país. Demà es mantindrà el cel mig ennuvolat, baixa una mica la temperatura i el divendres arriben canvis amb ruixats a nit de dijous a divendres que es podrien repetir durant les cavalcades i també ventades als extrems del país.
I ja que hi som, repassem també les temperatures.
Ara mateix 13 graus a Barcelona, 15 a Badalona, 2 graus sota 0 a Puigcerdà, 8 a Amposta, 9 a Tarragona, 3 a Lleida i 5 a Girona.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 3 de gener.
RAC 1. Viu el Nadal
al Palau de la Música Catalana i gaudeix del concert homenatge a Morricone i Rota amb la Simfònica del Vallès, la Coral Cantiga i la veu del doblador Salvador Vidal. Emociona't amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre altres. Tres únics concerts, el 17 de desembre i el 4 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Arriba a Barcelona el musical de Los Chicos del Coro, de la mà d'ANR Producto. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb Los Chicos del Coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes a Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
El món a RAC 1.
6:36, el PP va explorar aquest estiu un pacte amb Junts per Catalunya per fer president Alberto Núñez Feijóo. Ho avança aquest matí La Vanguardia. El president i el portaveu de Junts, Albert Batet i Josep Rius, es van reunir a l'Hotel Alma de Barcelona amb el regidor dels Populars a Barcelona, a la ciutat, Daniel Cirera. També hi era Xavier Domínguez, un consultor assessor de la campanya d'Alberto Núñez Feijóo. Va ser el mes d'agost, poc després, diguem-ne, de les eleccions espanyoles del 23J i abans que els de Carles Puigdemont encetessin la negociació amb els socialistes, que finalment ha acabat amb la investidura de Pedro Sánchez. A la trobada, però, no hi va haver avenços importants. Això sí, es va obrir un canal de comunicació entre els dos partits que avui en dia encara està vigent, Anna Salvador.
A la reunió, els interlocutors de Junts van explicar que percebien el PP com un partit més fiable que el PSOE. També van deixar clar que buscaven una relació puntual que van definir, segons La Vanguardia, com de sexe, no d'amor. I van posar sobre la taula les mateixes condicions que després van reclamar el PSOE, entre les quals hi havia la negociació d'un referèndum i l'amnistia. El diari també explica que els populars es van negar a acceptar-ho, però que la trobada va ser agradable i sincera i que va servir per obrir aquest canal de comunicació. A més d'aquesta reunió, algunes fonts expliquen a La Vanguardia que també hi va haver una altra trobada entre González Pons i el secretari general de Junts, Jordi Turull, però tots dos ho neguen.
De tot això en parlarem avui a partir de les 9 del matí aquí al Món a RAC1, precisament amb un dels protagonistes d'aquesta reunió, Daniel Cirera. També li preguntarem sobre un altre dels temes polèmics i polítics de les últimes hores. Un dels motius de la desconfiança de Junts per Catalunya cap al PSOE va ser el pacte a l'Ajuntament de Barcelona que va apartar Xavier Trias de l'alcaldia. Recordem que, tot i que va ser el candidat més votat a l'Ajuntament de Barcelona en les eleccions del 28 de maig, va veure com Collboni li pispava la vara d'alcalde per un pacte d'última hora amb el PP. Els populars van cedir els seus regidors a canvi de deixar l'independentisme fora de l'Ajuntament. Doncs bé, sembla que hi podria haver un gir de 180 graus perquè Xavier Trias i Jaume Collboni estan ultimant ara un acord per governar a l'Ajuntament de Barcelona.
Els dos partits continuen negociant el programa de govern, l'organigrama i els pressupostos, però tot apunta que el pacte es podria segellar en qüestió de setmanes quan s'acabi de tancar aquests punts. Seria un acord que donaria estabilitat a Collboni perquè tindria majoria absoluta al ple municipal. De moment, tot i que les converses entre socialistes i Trias per Barcelona avancen a bon ritme, es desconeix la lletra petita d'aquest possible acord. Ara bé, en les properes hores ja han sortit a la llum alguns dels noms que podrien incorporar-se al govern de Collboni. Segons explica el digital Tot Barcelona, qui podria agafar el relleu de Trias com a líder de la Junts dins l'Ajuntament seria Damià Calvet. L'exconseller i expresident del Port de Barcelona seria el nou primer tinent d'alcalde de Jaume Collboni. També tindrien responsabilitats Neus Munté, Jordi Martí i Galvis i Victòria Alsina. Ara bé, Collboni no hauria tancat encara la porta a un tripartit amb Comuns i Esquerra. Sigui com sigui, el termini límit que es va marcar Collboni per prendre la decisió caduca d'aquí a poc més de 2 mesos, a la primavera.
Doncs bé, avui a partir de les 9 aquí al Món RAC1 també tindrem un altre protagonista polític del dia, que serà Xavier Trias. A ell li preguntarem doncs més detalls sobre aquest possible acord, aquest possible pacte per governar l'Ajuntament de Barcelona, juntament també doncs amb el PSC. I més enllà dels pactes, avui declararà davant la policia l'organitzador de les campanades ultres davant la seu del PSOE a Madrid. Ho havia de fer ahir, però finalment la declaració es va ajornar fins aquest matí. L'home és Antonio Martínez Vázquez, que segons el Digital Espanyol va ser l'encarregat de recaptar fons per poder celebrar aquesta festa de Cap d'Any, la mobilització que va tenir lloc a Ferraz el 31 a la nit i que continua portant cua pels aldarulls que hi va haver.
Sí, les últimes hores s'ha convertit en un intercanvi de retrets entre els socialistes i la dreta espanyola per les imatges en què es veia diverses persones destrossant a cops una figura de cartró que simulava ser Pedro Sánchez. El PSOE, de fet, està revisant els vídeos per decidir si denunciarà el cas per delicte d'odi. A més, els socialistes demanen al PP que condemnin fermament la violència. Ho deia Patxi López ahir a Televisió Espanyola.
Esa hipérbole permanente, ese deshumanizar al adversario político debiera determinar, porque la reacción de algunos de los seguidores, si uno es el traidor, el dictador, el que se carga el Estado de Derecho y la democracia, es a por él, a por ellos. ¿Y cómo? De cualquier manera. Y utilizando la violencia, pues hace falta también. Y por eso la responsabilidad política está en frenar esto.
En canvi, el president popular de Galícia, Alfonso Rueda, va dir ahir a Ràdio Nacional d'Espanya que és Pedro Sánchez qui provoca crispació.
Son imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación. Pero por todas partes, yo cuando oigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de levantar muros entre españoles, eso es la equivalencia a crispación, división, en fin, todas esas cosas que no deberían pasar.
El PP també retreu al PSOE que no hagi condemnat els insults que va rebre l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
I relacionat encara amb les campanades a Ferraz, avui l'Espanyol també parla amb una de les manifestants que va colpejar el ninot de Pedro Sánchez. Es diu Marina Seren. Assegura que ella va clavar cops de bastó a la pinyata de Pedro Sánchez perquè volia agafar les llaminadures i que, per tant, no se la pot acusar de delicte d'odi.
El Digital també explica que la jove de 23 anys assegura que és mèdium, que ha tingut dues regressions espirituals del Tercer Reich i que s'ha encarnat en un general de les SS i que ha rebut visites familiars de famílies estel·lars extraterrestres.
Sis i 41 minuts. Pedrol, l'Agència Mundial Antidopatge investiga Espanya i li exigeix canvis urgents després d'identificar casos de positius que s'han amagat els últims anys.
Sí, l'Agència Mundial no es refia de la transparència del seu homòleg espanyol i li ha donat 3 mesos perquè corregeixi la seva mala praxi. Segons llegim a diversos mitjans, l'Agència Espanyola Antidopatge ha ocultat casos de dopatge utilitzant tripijocs de tota mena. D'una banda, hauria fet caducar expressament positius, notificant els atletes implicats fora de temps perquè precedís, mentre que també hi ha vegades, pel que llegim, que directament hauria ignorat els casos, però la manera més cridanera de fer-los passar un segon pla és la de prescriure substàncies prohibides als atletes per suposats usos terapèutics, però amb efecte retroactiu, és a dir, prescriure'ls un cop ja s'havien detectat els positius. Si no adreça la seva gestió, antidopatge amenaça amb obrir-li un expedient a l'Agència Espanyola i tot plegat quan queda mig any perquè arrenquin els Jocs Olímpics a París.
6 i 42 minuts, més coses. 3 de cada 4 municipis catalans han demanat acollir-se a les subvencions per reparar fuites d'aigua i millorar l'eficiència del subministrament d'aquesta aigua. Són dades que us ha avançat a RAC1. Es tracta de les ajudes que va obrir la Generalitat davant l'emergència per la sequera que afecta tot el país. El govern, de moment, ho està revisant. Les han demanat atenció, però 719 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. Per tant, una àmplia majoria.
D'aquests 719 municipis que han demanat ajudes, n'hi ha 562 que tenen menys de 5.000 habitants. Les comarques on s'han fet més sol·licituds per rebre les subvencions són l'Alt Empordà amb 70, seguit d'Osona amb 54 i el Berguedà amb 36. En canvi, les comarques on menys municipis han volgut acollir-se a les ajudes són l'Alta Ribagorça amb només 3, seguit el Solsonès amb 4 i el Barcelonès amb 5. Tot plegat són dades que detalla el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en una pregunta parlamentària a què ha tingut accés RAC1. Ara per ara, el govern està examinant totes les sol·licituds abans d'acceptar-les o rebutjar-les.
Això en un context greu de sequera, com deia, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el 2023 ha estat un dels anys més secs de la història. La precipitació s'ha situat entre el 50 i el 70% del que és habitual i, a part de la falta d'aigua, el 2023 també ha estat marcat per la calor. De fet, ha estat el segon any més càlid de la història a Catalunya des que se'n tenen registres.
Les temperatures només han quedat per sota de les del 2022 i són les més altes, com a mínim, des del 1950, que és quan es van començar a recollir dades. Han estat uns 2,5 graus superiors al que tocaria. Els valors més alts han superat la llindar dels 18 graus de mitjana al litoral i al prelitoral sud, al tarragonès i al litoral central. Pel que fa a les zones de més altitud, per sobre dels 2.500 metres, la temperatura mitjana anual ha estat d'uns 3,5 graus.
Un minut i arribarem a 6:45 i a aquesta hora us expliquem que la sopa de virus continua ben activa a Catalunya, sobretot pel que fa a la grip, on els contagis ja superen el pic de l'any passat. Ara mateix ja hi ha 153 casos per cada 100.000 habitants. Són 24 casos més dels que hi havia ara fa una setmana. De fet, un 45% de les infeccions de virus respiratoris que hi ha actualment a casa nostra ja són de grip.
Tot i això, la taxa de contagis encara està lluny dels nivells que hi havia abans del coronavirus. Els anys anteriors a la pandèmia, el pic de casos de grip se situava al voltant dels 400 per cada 100.000 habitants, gairebé el triple que l'actual. De tota manera, el Departament de Salut espera que els contagis encara pugin uns dies més, tenint en compte que entre la població menor de 4 anys és on hi ha més incidència del virus. Pel que fa al Covid, les últimes dades de salut indiquen un estancament, tot i que els casos als hospitals encara creixen. Actualment, hi ha 727 persones ingressades als hospitals que han donat positiu a la prova de Covid-19, 183 més que la setmana anterior. Això no vol dir, però, que el coronavirus sigui el motiu de l'ingrés. A més, tot i aquestes dades, el Departament de Salut fa una crida a la calma. Assegura que l'activitat d'aquests dies als centres sanitaris és l'habitual per aquestes dates i remarca que els dispositius sanitaris estan preparats per donar una assistència de qualitat.
Un quart d'hora i arribarem al punt de les 7 del matí i us expliquem que les denúncies per discriminació a Catalunya s'han duplicat en el darrer any, tal com va avançar ahir a la nit el 9C de RAC1. S'han disparat els casos de discriminació denunciats al Departament d'Igualtat i Feminismes. Fins a finals de novembre del 2023 ja s'havien presentat gairebé 250 denúncies. Es tracta de casos de racisme, LGTBI-fòbia o de discriminació per motius polítics o religiosos, Adrià Santa Susanna.
Les dades corroboren que la tensió i la crispació social i política augmenten any rere any. El 2022 es van presentar 127 denúncies per discriminació a Catalunya i el 2023 en van ser 245. Això és pràcticament el doble que un any enrere, unes dades que podrien ser encara més grans perquè de l'any passat s'ha comptabilitzat fins al 27 de novembre, és a dir, que falta incloure els últims dies d'aquest mes i tot el mes de desembre. Aquestes denúncies que es presenten i es registren al Departament d'Igualtat i Feminismes són casos en què diferents persones han estat víctimes de racisme, de LGTBI-fòbia, discriminació per motius religiosos o polítics, o fins i tot també pel seu aspecte físic o condició econòmica. Denúncies que es dupliquen en només un any i que confirmen que la societat cada cop està més crispada i tensionada.
I en aquest sentit, els que també han fet balanç són els de l'Observatori contra l'Homofòbia. En un estudi diuen que els atacs homòfobs i transfobs van augmentar un 27% l'any passat. En comparació amb el 2022, el col·lectiu gai és el que més empateix, seguit de les dones trans. En total van registrar 302 incidències LGTBI-fòbiques. Ara són les 6:47, pràcticament. Les comunitats autònomes hauran d'assumir obligatòriament una quota de menors estrangers no acompanyats. És el que va assegurar ahir el Ministeri de Migracions com a resposta a la queixa del govern de les Canàries, que va denunciar la pressió que viuen a les illes a causa de l'arribada massiva de persones. Per canviar aquesta situació, el govern espanyol assegura que treballarà perquè l'acollida de menors no sigui opcional.
Ara la tutela dels infants depèn només de les comunitats autònomes on arriben. I si el sistema de menors d'alguna comunitat fa fallida, l'única opció és dependre de la solidaritat de les altres autonomies per fer els trasllats. És per això que l'executiu vol aplicar a Espanya el mecanisme aprovat a tota la Unió Europea que fa que cada país estigui obligat a acollir un cert nombre de persones. Per fer-ho, caldrà modificar la llei del menor. Així ho explicava ahir la ministra Elma Saiz.
Nos pondremos a la obra ya de manera inminente, pero tienen un recorrido que, bueno, pues evidentemente, como saben, cualquier modificación legislativa tiene que tener el respaldo del Congreso, en las Cortes, y habrá que trabajar indudablemente para la búsqueda de esos consensos para que salga adelante la modificación legislativa, que se haga de una manera muy importante, que es con una escucha activa y de la mano con las diferentes comunidades.
Les Canàries acullen ara mateix més de 4.500 nens i adolescents migrants no acompanyats. Segons dades del registre de menors que recull avui La Vanguardia, això és el 40% dels que hi ha a tota Espanya.
6 i 48 més coses. Els Mossos investiguen qui va abandonar un nadó en una paperera a la Bisbal d'Empordà. Un escombriaire el va trobar mort ahir, encara amb el cordó umbilical, en un lloc molt cèntric i on la circulació en vehicle està restringida. Uns episodis que cada cop són menys habituals perquè les mares tenen moltes opcions abans d'abandonar els seus fills. Ho va explicar el nou C de RAC1, la directora general d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat, Esther Cabanes.
Normalment això ja no passa. Avui en dia, quan una persona queda embarassada i no es pot fer càrrec del seu fill, hi ha molts de mitjans per a poder ajudar les mares i, a més, hi ha la renúncia legal. Tu pots renunciar a un nadó i no tindre cap vinculació i no... que ningú t'hagi de buscar mai. Vull dir, si és per motius econòmics o per motius de suport, també tenim mesures per a poder ajudar les mares a tirar endavant en aquestes criatures. Cada dia és menys habitual que això passi.
De fet, aquest cas de la Bisbal recorda el de fa un any al barri de Sants de Barcelona, quan es va deixar un nadó dins una bossa d'esport. En aquell cas, però, la criatura va sobreviure. La policia va tancar la investigació fa pocs mesos, sense novetats sobre qui va abandonar aquest infant. Per tant, ara continuen una família d'acollida abans que es comencin els tràmits per una adopció definitiva. I obrim crònica internacional perquè el Japó continua patint les conseqüències d'un inici d'any tràgic després del terratrèmol del primer dia de gener, que continua provocant noves rèpliques. L'última, de magnitud 5,5, ha estat aquesta mateixa matinada, al voltant de les 2 hores catalana. Ha estat al mateix lloc que el terratrèmol del dilluns, que a hores d'ara ja ha provocat almenys 64 morts.
I les autoritats nipones alerten que la xifra de víctimes podria enfilar-se encara més perquè hi ha centenars de persones desaparegudes. De fet, el primer ministre japonès, Fumio Kishida, diu que la zona és de difícil accés i qualifica la situació de batalla a contrarellotge.
I precisament ahir, un avió de la Guàrdia Costanera que s'enlairava per portar subministraments a les zones més castigades del terratrèmol va xocar amb un altre avió, deixant 5 morts per acabar-ho d'adobar tot plegat. L'incident, a banda de les víctimes mortals, també va obligar a evacuar a prop de 400 passatgers. Les autoritats investiguen els motius de l'accident i l'empresa Airbus, fabricant dels avions, també ha enviat un equip d'especialistes per analitzar l'incident. Deu minuts i les 7. I a la resta dels esports, Pedrol, Pedri reconeix que no sap quan tornarà a jugar després de lesionar-se abans de Nadal. D'entrada, té molt complicat disputar la Supercopa d'Espanya, que és la setmana vinent.
En el seu moment, el Barça va ser prudent i va dir que Pedri només s'havia fet una petita lesió muscular, però el seu historial amb les lesions feia pensar en els pitjors presagis i s'han complert. Pedri està pràcticament descartat per jugar a la Supercopa a l'Aràbia Saudita i fins i tot podria estar-se diverses setmanes de baixa. El canari no és gens optimista en una entrevista amb l'estreamer Ibai.
Una putada. Tu día a día pasa de ser con el grupo a estar solo en un fisio. Pasa como a estar un poco olvidado, por así decirlo. No lo sé. No tengo tampoco fecha marcada, pero pronto estaré.
Més coses. Vitor Roque ja té dorsal, però encara no està inscrit i és dubte, per tant, pel partit de demà al camp de Les Palmes. El davanter brasiler lluirà el 19 i porta entrenant-se, de fet, des del divendres passat, just després d'aterrar a Barcelona, però encara no apareix al registre de la Lliga i, per tant, ara com ara, no podria jugar l'últim partit de la primera volta demà a 9:45 i en directe a RAC1.
Què més tenim, Pedrol?
Doncs que avui els dos primers classificats de la Lliga es juguen a acabar la primera volta com a campions d'hivern. Primer el Madrid rep el Mallorca a 8:15 del vespre i més tard a 9:45 de la nit el Girona i l'Atlètic de Madrid s'enfronten a Montilivi en el partidàs de la jornada en directe a RAC1 i també a Movistar la Liga TV. Tant el Madrid com el Girona tenen 45 punts, però els blancs van per davant gràcies a la diferència de gols. Ahir, per cert, ja es va inaugurar aquesta jornada amb 3 resultats, València 3, Villarreal 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 2 i Real Societat 1 a la vez 1.
Sí, sí, 52, alguna cosa més?
Sí, un parell de qüestions. Que Jenni Hermoso ha ratificat que el petó que li va fer Luis Rubiales a la final del Mundial va ser inesperat i sense consentiment. Ho va fer ahir a l'Audiència Nacional, on la jugadora també va dir-li al jutge que les pressions i les coaccions perquè ajudés públicament Rubiales van arribar fins i tot al seu entorn familiar. I en bàsquet avui a les 9 del vespre, el Barça més en hores baixes de la temporada rep al Real Madrid, l'equip més en forma de tota Europa, en partit d'Eurolliga. El partit es juga al Palau Blaugrana i el podreu seguir en directe a RAC1 just abans que comenci el Girona Atlètic de Madrid.
Ara són les 6:53 minuts, fem una pausa i de seguida tornem.
Comença l'any amb un 10. Vine a IKEA del 2 al 4 de gener i per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses, emporta't un 10% de descompte en qualsevol producte en compres superiors a 100 euros. Promoció vàlida a la botiga i a les compres en línia.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Fred.
Família.
Tio. Arbre.
Llumetes.
Diners.
Torrons. Mantes.
Regals. I teatre.
Aquest Nadal ens reunim al TNC. Xecs regal des de 26 euros a tnc.cat. Regala cultura. Regala teatre. Teatre Nacional de Catalunya.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim, pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Arriben les rebaixes de Conforama i només del 2 al 9 de gener ho celebrem amb els dies sense IVA en milers de productes. Comença l'any renovant casa teva. Conforama.
Ara, 3x2, en joguines marca El Corte Inglés.
Perquè els Reis d'Orient estalvien en les seves compres d'últims dies.
Fins al 5 de gener, en joguines marca El Corte Inglés.
3 al preu de 2.
I a més, grans ofertes a les millors marques de joguines.
Ja venen els Reis d'Orient.
I pensant en ells, tenim un 3x2 en joguines marca El Corte Inglés.
Aprofita Hypercor i El Corte Inglés.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
19... 26, 36, 48 i 49, i els sols, el 10 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
Aquest dijous, a 2:15, Les Palmes-Barça. Des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. El món a RAC1.
5 minuts i les 7. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'optimista.
Una vegada al poble va venir un home que era optimista. No me'l van presentar perquè no calia que ningú el presentés, tothom ho sabia, l'optimista. L'havien vist pel bar comentant les notícies, passejant pels carrers vora d'un ombra o assegut a la biblioteca i llegint i rumiant amb els ulls tancats. A casa em deien que no m'hi acostés, que podia mirar-lo de lluny, no fixament, no gaire estona, i si sabia d'algú que havia parlat amb ell, que esquivés el tema. Una tarda a la biblioteca m'hi vaig fixar més del compte i quan es va alçar per buscar un llibre vaig fingir un interès sobtat per la poesia i m'hi vaig atensar. No vam parlar, però em va somriure. Al vespre, quan vaig arribar a casa, ma mare em va ensumar de dalt a baix i estirant-me de l'orella em va preguntar que on havia anat i sobretot amb qui. Vaig mentir dient que tota la tarda l'havien passat amb els amics renegant prop del riu. Sé que al cap de pocs mesos van fer fora l'optimista del poble. Ningú no el volia a prop. I ara, de tant en tant, penso on deu haver anat a dur la seva desgràcia.
6 i 57, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
El sueño de Elizabeth Sott, así se llama la protagonista, es ser científica, pero le ha tocado vivir en los años 50 y no paran de decirle que su sitio está en la cocina. Cuando acepta presentar un programa de televisión sobre recetas de cocina, termina enseñando a las mujeres mucho más que eso. Esta es la premisa de la serie Cocina con Química, basado en el libro Superventas de Bonnie Garmus, Lecciones de Química, y que nos sumerge en la historia de Elizabeth Sott, interpretada maravillosamente por Brie Larson, la capitana Marvel para más señas y ganadora de un Oscar en el 2016 por La Habitación. La serie de 8 capítulos es, sobre todo, entretenida, ideal para desconectar, aunque hable de temas tan importantes como el feminismo, la sororidad, los derechos laborales, el acoso y la conciliación. Porque sí, está ambientada en los 50, pero algunas denuncias siguen estando vigentes hoy. Cocina con Química resulta adictiva y la puedes encontrar en Apple Televisión.
I ara anem amb el diàling. Sí, sí, 58, Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia, com estem?
Anem fent.
Anem fent? Molt bé. T'he explicat que vaig anar a Andorra per Cap d'Any.
Ho he sentit abans.
Quin gran país. Com m'encanta el clima de muntanya, totes aquelles... aquell centre, aquella ciutat tan espectacular. Bueno, en fi, un país per descobrir.
Una bona zona, una bona zona.
Sí, sí, sí. I després d'aquesta reflexió i aquesta promoció gratuïta al País dels Pirineus, sentim una crònica del trànsit molt engrescada amb Sílvia de l'Amo.
D'allà hi tenim comptant coixes, no tots, òbviament, perquè si no, no acabaria mai la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, doncs no acabaria mai. Seria difícil, un, dos, tres, perdó, tinc ja. Crònica de tornar a començar, no? Doncs en aquests moments hem de parlar d'un accident múltiple.
Ai, que bonito. Bonito, de verdad.
Sí, sí, i a més això va ser una segona part, és a dir, va haver una història una mica llarga entre el Sergi Embudio i la Sílvia de l'Amo. I ara, doncs precisament, ens quedem amb el Sergi Embudio, el bon RAC1, perquè Barcelona té un nombre d'habitants més complicat del que sembla.
700 més que la cocapital del Vallès Occidental. El rànquing el continuen encapçalant, òbviament, Barcelona, amb més d'1.600.000 d'habitants. Espera, que ho direm bé. Un milió... Més d'un milió i mig d'habitants.
Correcto! Por fin!
I ara que estem en dates de desplaçaments, a la SER parlaven d'un altre tipus de trànsit.
Són les 4 de la tarde, les 3 en Canàries. Operación salida con un nuevo caos en la red de cercanías de Madrid.
Repítemelo.
Operación salida.
Oh, infastic.